i defensa el 120 al Pirineu.
Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa és el 786 en presència a internet i el 2575 de tota la seva història, que va començar al setembre de 1989. Com sempre, el trobareu penjat al web festafesta.cat a partir del divendres 28 de març de 2025, diada de Sant Esteve Abat i de Sant Doroteu. Aquesta setmana, el tema central del programa és el document Propostes per millorar el concurs de castells i la taula de puntuacions, i n'hem parlat amb en Carles Esteve. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu, sí, ens acompanyeu, doncs ara sí, comença el Festa Festa.
Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
El Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per X, per Instagram i pel nostre canal de Telegram, i accedir a tots els continguts per Tornaveu i per barcelona.cat/culturapopular. També podeu escoltar el programa per les aplicacions de podcast, d'Apple Podcast, Spotify i Overcast. I sigueu també molt benvinguts els que ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança, i que cada cop són més, i els estem molt agraïts. Com cada setmana, ens espera l'actualitat del Tornaveu i les seccions Dites i refranys, Un viu la dansa, Cants de taverna, Sons de la tradició i Històries de gegants. I tancarem el programa escoltant el concurs de la sardana de l'any, en aquest cas, la primera semifinal. I tot ben relligadet o ben amanit amb una selecció de temes musicals. Anem ara a trobar-nos amb en Carles Esteve, que ens explicarà tot el que cal saber del document Propostes per millorar el concurs de castells i la taula de puntuacions.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per la Federació d'Ateneus de Catalunya.
De fa un temps ençà es van sentint opinions, soroll de fons, un ronron que proposa, doncs, millores pel que fa al concurs de castells. No en va, podem dir, sense perill d'equivocar-nos, que aquest concurs, que actualment té el seu epicentre al Tarraco Arena de Tarragona, s'ha convertit en la gran cita del món dels castells, de passant de tros a les grans diades. Fa 3 mesos es va presentar el document Propostes per millorar el concurs de castells i la taula de puntuacions. Els seus autors són Carles Esteve i Robert, Pau Ricomà i Vallhonrat i Enric Güell Penes. I és clar, aquí ho tenien fàcil, ja que un dels seus autors, en Carles Esteve, està vinculadíssim al Festa Festa, fa 35 anys que ho està. I per tant l'hem anat a trobar perquè ens expliqui tot el que cal saber d'aquestes propostes per millorar el concurs de castells i la taula de puntuacions. Carles Esteve ens ha explicat d'on neix la necessitat d'elaborar un treball com aquest amb 3 autors de 3 perfils tan diferents.
Doncs sí, ha donat la feliç coincidència que les 3 persones que vam optar a aquest ajut, doncs, vam ser l'equip guanyador per fer aquest treball de millora del concurs. 3 persones, un perfil, podríem dir, diferent, un que ve del món de la política, l'altre és un científic i un servidor periodista, a més de Vilafranca un, de Tarragona un altre, de Valls un altre. Semblava gairebé fet un equip expressament, però no, sorgit de la casualitat, i realment ens hem complementat molt i ha estat molt bé el treball resultant. Un treball convocat per la CEPA, que és una entitat, el Centre de Prospectiva i Anàlisi de Castells, i la Càtedra de Castells de l'URB, que s'ha afegit en aquesta ocasió, doncs, per tirar endavant aquest ajut que fa, doncs, que any rere any es pugui tractar algun tema relacionat amb el món casteller, desenvolupar i aprofundir per intentar millorar doncs, tot aquest món casteller. En aquesta ocasió era sobre el concurs de castells de Tarragona i doncs, com millorar aquest certamen que es celebra, ja ho sabeu, cada 2 anys i que té una complexitat més enllà del que seria doncs, el sistema de joc, no? la pròpia competició, sinó també tot aquest gran espectacle que mou 42 colles del món casteller, que no és poc, us podeu imaginar la infraestructura doncs, que ha de tenir.
Els objectius del document són clars. Un dels punts claus és la taula de puntuació.
Sí, un dels temes claus i recurrents sempre ha estat la taula de punts. No hem d'obviar que es tracta d'una competició o concurs i, per tant, tant el reglament com estrictament la taula de punts és el que centra l'atenció i és el caramel on segurament molta gent doncs, ha anat a buscar què és el que proposa. El concurs de castells gairebé té 100 anys d'història i les puntuacions han anat canviant i han anat canviant a partir de les sensacions doncs, que en cada moment tenien els castellers, els aficionats sobre la dificultat de determinats castells. No? En els darrers anys, fins i tot, hi ha hagut un ball dels castells més difícils sobre quins eren més complicats a l'hora de fer. Abans de la pandèmia, quan hi havia molta gent a les colles, no? Molta massa social, moltes camises, podríem dir que els castells de Folre i Manilles, els castells de 10, l'any 2016, doncs van ser relativament senzills d'aconseguir, eh? Potser no tan, en aquest cas, doncs, difícil com seria ara, eh? Que ara costa més reunir castellers. Llavors, en aquell moment va donar la sensació que potser no eren tan complicats. Llavors, els castells nets van agafar, els castells sense folre, els que són difícils realment de tècnica, van agafar una volada molt important. Ara, la sensació és del contrari, no? Que potser costa més de reunir una massa ingent de gent per fer castells que no pas aquests castells que són més tècnics. També s'ha avançat molt amb l'assaig amb xarxa i, per tant, també el misticisme que envoltava els castells sense folre s'ha anat desdibuixant, no? Per tant, any rere any, d'edició rere edició, hi havia certa sensibilitat o sense certa impressió de la taula de punts doncs, que podia anar d'una manera o una altra. La conclusió a nosaltres que hem arribat, després d'una anàlisi estadístic de més de 165.000 castells, de més de 27.000 combinacions possibles, és que hi ha castells que formen una família i que perfectament poden anar agrupats i valten el mateix, que un 4 de 10 i un 3 de 10 poden tenir una dificultat aparentment diferent, però que poden estar valorats per igual i, per tant, en una competició tant fa quin fas, sinó que es tracta de fer els dos, no? I en aquest cas, doncs, la proposta nostra és de simplificar la taula de punts i d'agrupar castells i que sigui la combinació de 3 castells el que determini quina colla ho fer millor.
Però també es proposen d'altres millores.
Sí, a banda de la taula de punts, el concurs té d'altres aspectes a millorar. Un dels que preocupa és la durada. El concurs de castells, per terme mig, per menys de 5 hores no el dura. I podeu entendre que possiblement pels aficionats, pels espectadors, per les persones que volen gaudir d'un espectacle, és una durada excessiva. Ja pròpiament també podríem dir pels castellers i que això també afecta la seguretat dels propis castellers i dels castells. Doncs la durada és un dels temes que també hem abordat i una de les propostes que plantegem és que en lloc de 5 rondes, de 5 oportunitats, de 5 castells que es puguin intentar, passin a ser 4. Hem de tenir en compte que entre les 3 sessions hi participen 42 colles i, per tant, és complicat reduir el número de colles, al món casteller n'hi ha un centenar, per tant, hi ha menys de la meitat i estan participant, i fer-los actuar d'una forma més simultània també ho fa complexa, perquè podries fer que intentessin castells de forma simultània que són difícils per a les colles, per tant, també aquí potser entres en contradicció amb la seguretat. Reduir una ronda, clar, redueixes l'espectacle perquè tens menys temps dels actors fent la seva obra, però sí que és veritat que també el que s'ha de mirar és que l'espectacle duri menys temps.
I ara què? S'aplicaran, no s'aplicaran les propostes del document?
Aquesta proposta de millora l'han feta doncs, a partir de la convocatòria de la CEPAC i la Universitat Rovira i Virgili. El treball està sobre la taula, ara es farà arribar a l'organització, que seran els que hauran de determinar quina d'aquestes mesures doncs, les veuen aplicable, les estudiaran, potser fins i tot es poden millorar, o alguna potser ha de quedar a la nevera per més endavant. Però nosaltres pensem, l'equip redactor, que són mesures que es poden aplicar ja, que no hi haurien convenient per fer-ho i que el concurs no modificarà massa en el que és el seu esperit, no? Fins i tot a nivell de puntuacions ho millorarà, a nivell de comprensió de qui guanya el concurs i amb altres aspectes doncs, que proposem un sorteig de les entrades o la reducció del temps, és, ja és un tema organitzatiu que s'ha d'estudiar però que creiem que pot anar en benefici del propi concurs.
Moltes gràcies, Carles Esteve, coautor del document Propostes per millorar el concurs de castells i taula de puntuacions, per atendre els micròfons del Festa Festa, que també és el teu programa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
Festa Festa!
I ara escoltarem un tema musical de Brunzit, però per què? Doncs perquè el proper dissabte 5 d'abril, al Tradicionarius, a les 5 de la tarda faran un taller de sardana amb Carles Mas i Francesc Tomàs Panxito i després a 9:15 podrem gaudir de l'actuació de la Copla Mínima i de Brunzit. I de Brunzit escoltarem ara l'Entremaliada. Hem escoltat l'entremaliada del grup Brunzit. I obrim el meló de l'actualitat associativa, de la cultura popular i tradicional, amb les notícies del Tornaveu. Ja sabeu que el Tornaveu és el digital de referència en cultura popular i associacionisme, i a nosaltres, la Núria Pasqual, cada setmana ens porta aquelles notícies que li semblen més escaients pel Festa Festa. Són les notícies del Tornaveu amb la Núria Pasqual.
Festa Festa.
Les notícies del Tornaveu.
Una trentena de grups representaran la cultura popular catalana a Còrsega durant la 37a edició de la Plec Internacional Edifolk, que es celebrarà del 26 al 28 de setembre a la ciutat de Bàstia. Els participants, amb prop de 600 actuants, oferiran una varietat d'espectacles que inclouen cercaviles, sardanes, balls d'esbars, concerts corals i festes amb foc i diables. Aquesta trobada internacional permetrà al públic cors conèixer de primera mà les tradicions i costums de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha expressat el seu suport a la candidatura del pessebrisme per ser inclòs a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. La Comissió de Cultura va aprovar una declaració que reconeix la importància històrica i cultural del pessebrisme a Catalunya, destacant el seu origen, l'evolució al llarg dels segles i la seva projecció internacional. La declaració ha estat signada per tots els grups parlamentaris. I la 28a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc del 9 al 12 d'octubre, tindrà com a lema el Batec de la Creativitat. Aquesta edició destaca per la seva aposta per la creació artística contemporània vinculada a les tradicions i la cultura popular, amb 22 espectacles de música, dansa i teatre. El cartell de la fira representa aquest lema amb un cor creat per instruments musicals i la inauguració serà a càrrec d'un espectacle creat dins del programa Obrador d'Arrel. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pasqual, i ens retrobem la setmana que ve.
Festa, festa.
Com bé sabeu els que ens seguiu, el passat dissabte 22 a la seu del Centre Artesà Tradicionarius de la Vila de Gràcia de Barcelona, doncs l'associació Joan Amades va veure convenient doncs guardonar-nos el programa Festa Festa amb el Premi Joan Amades de Cultura Popular, cosa que nosaltres els hi agraïm i ens ha fet molta il·lusió. Va ser un acte familiar, ple de gent de coneguts, ple de col·laboradors, de gent que ens segueix, de gent que s'estima la cultura popular, i ens ho vam passar molt bé. I un acte ple d'intervencions sense protocols, sense excessius protocols. Per exemple, doncs, hi va haver-hi, doncs, l'anfitrió de la casa, diguéssim, del CAT, una intervenció de l'Esteve León.
Soc l'Esteve León, agafo la paraula breument, espero, en nom del CAT, del Centre del Passat Tradicionarios, per donar-vos la benvinguda a la casa. En aquesta primera edició dels premis, després de que l'associació Joan Amades formi part de la casa. Per tant, diguéssim, estem celebrant els premis a casa, en realitat.
També la directora general de Cultura Popular i Associacionisme va voler acompanyar-nos, la Carol Duran.
Festa, festa, enguany, no? El premi anirà cap a Festa, Festa. Un programa de ràdio que va molt més enllà. És una institució dins del món de la cultura popular. 35 anys d'emissió, que són una fita impressionant. Així que moltes felicitats per aquests 35 anys.
I, és clar, el president de l'Associació Cultural, Joan Amades, que va voler, doncs, d'alguna manera, doncs, glosar no tant els motius de per què el Festa Festa era mereixedor del Premi Joan Amades, sinó glosar, d'alguna manera, les vicissituds del programa i també, d'alguna manera, homenatjar el Jesús Ventura.
Ja sabeu, i si no, ja és hora que ho sapigueu, que aquest programa radiofònic va iniciar la seva emissió a Ràdio 4 el setembre de 1989. L'any 2009 Ràdio 4 va decidir que el Festa Festa havia de sortir de la programació i el 30 d'agost va acabar la relació del programa amb l'emissora, però la gent del Festa Festa no es va rendir i el dia de Sant Jordi de l'any següent, el 2010, començaven les emissions del programa des de la web festafesta.cat a internet amb Jesús Ventura dirigint i conduint el programa.
I fins que va arribar el moment protocolari en què l'Albert Domènech, secretari que actuava en aquest cas com a secretari accidental de l'associació, doncs va llegir l'acte.
Reunits els membres de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Joan Amades, integrada per José Luis Gutiérrez, Adrià Bellán, Albert Domènech, Marta Ibáñez, com a vocals, el president Gustau Moles i com a secretari Guillem Roma, fem constar que atorguem el Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional Catalana 2024 al programa de ràdio i internet Festa Festa en reconeixement a la seva dilatada tasca de la promoció i difusió de la cultura popular i tradicional durant els 35 anys d'emissió del programa. Barcelona, desembre de 2024. Moltes felicitats.
I després, és clar, ja tocava a la gent del Festa Festa dir alguna cosa. I la primera en dir alguna cosa va ser la nostra presidenta, l'Helena Mayor.
El capità d'aquest vaixell, que començava una gran travessa, va ser Jesús Ventura. Incansable treballador amb moltes idees i projectes, va aconseguir tirar endavant i buscar col·laboradors que creguessin en el projecte i ajudessin a fer-lo gran.
I en Pep Adell, doncs, també va dir la seva.
El Gustau i l'Helena han fet una història perfecta del Festa Festa, però a mi una mica com fan molts músics d'aquesta casa, jo sé, no musicòlegs, els agrada anar a les arrels, a veure on comença tot i per què.
I finalment, servidor de vostès, doncs, em va tocar doncs, una mica tancar aquesta ronda de parlaments.
Tot això jo penso que ho resumeix molt bé la cançó que va donar nom al programa, que n'hem sentit un tros. Però hi ha un tros que diu festa, festa, i que es faci fotre qui no li agradi la festa nostra. Festa, festa, i que es faci fotre, nosaltres volem viure en pau. Moltes gràcies, visca Joan Amades, visca el Festa, festa, i visca tots nosaltres, perquè tots nosaltres, tots, fins i tot aquells que ho neguen, som cultura popular, perquè totes les persones, els primers inputs que tenim culturals és cultura popular. Hi havia una antropòloga que deia que o la cultura és popular o no és cultura. Moltes gràcies.
La festa s'escriu amb verba com la foguera de Sant Joan, amb ble d'un graller i els homes per l'aire fer els castells humans, amb l'essa per la disfressa d'un carnestoltes sonar, la té de petum de verga i la de traca fina.
Festa, festa.
Festa, festa, i que es faci fotre qui no li agradi la festa nostra. Festa, festa, i que es faci fotre, tinguem a casa la festa en pau.
Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Tinguem la festa en pau.
Sabeu què són les vesprades? Doncs mireu, les vesprades és un cicle de música als Ateneus, doncs, que es fan a les Terres de Lleida, i és una iniciativa de la Delegació Territorial de les Terres de Ponent de la Federació d'Ateneus de Catalunya, conjuntament amb la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i que han posat en marxa doncs, aquestes vesprades que arriben a la cinquena edició. Nosaltres, al llarg dels propers Festa Festes, doncs, anirem programant temes de aquells grups, aquells duets, aquella gent que està programada en aquestes vesprades. I avui programem la primera. La primera vesprada, que serà el 6 d'abril a les 7 de la tarda a l'Espai de l'Orfeó de Lleida, i que doncs, hi actuarà Espai Dual. I d'Espai Dual escoltarem un tema musical que es diu Tomates.
L'agricultura d'autoria i proporcions proporcionades proporcionen un producte propi de proximitat. Es reparteixen els productes entre els propis proletaris i el que sobra el prioritzen els profans privatitzants. Tanta poma i tanta pera, s'acumula tanta pena dins la nostra societat. I penses, all right, crec que això m'ho menjo. I segle rere el segle resta morir en soledat. L'agricultura submergida produeix en un fana quantitat. Tomates, tomates, tinc moltes tomates, me les dóna ma cosina i la veïna del davant. És que no sé què faria si em puges l'oxitocina, que tenir tantes tomates com et tinc a tu al davant. El pomodoro, la tomàtica, el tomato, la fondata.
No, que això és patata en francès.
M'has portat una caixa de fruita, ja se m'acumula de la setmana anterior, i tinc un cabàs de nous, que això encara gràcies que no es fa malbé.
que et portin com dit. Ja saps que tot el que et dones jo després t'ho torno com a mostra del meu amor. L'agricultura submergirà. Abasteix a tota la societat. Tomates, tomates, tinc moltes tomates, me les dóna ma cosina i la veïna del davant. És que no sé què faria si em puges l'oxitocina, que tenia tantes tomates com el tinc a tu al davant. Tomates, tomates, tinc moltes tomates, me les dóna ma cosina i la veïna del davant. És que no sé què faria si em puges l'oxitocina, que tenia tantes tomates com el tinc a tu al davant.
Hem escoltat Tomates, d'Espai Dual.
Festa, festa!
I Xino Xano, com cada setmana enfilem, fem aquest viatge imaginari cap a Vallromanes i allí ens està esperant en Víctor Pàmies, l'home del milió de refranys, però això del milió de refranys ja ha quedat antic perquè ara ja en són molt més, però sí que el que no ha quedat antic és que és el nostre paremiòleg de confiança i de capçalera. És aquell home savi que sap comparar, interpretar, explicar-nos doncs, les dites i els refranys i els seus significats. Aquesta setmana, l'ofici del burgès, menjar, jeure i no fer res. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
L'ofici del burgès. Menjar, jeure i no fer res. El refranyer és ple de dites i pensaments dedicats a diversos oficis, els quals tracta, o millor dit, maltracta, sense misericòrdia ni miraments. No cal que recordem com de malparats en surten sastres i moliners. 100 moliners, 100 teixidors i 100 sastres, 300 lladres. D'advocats i procuradors, a l'infern de dos en dos. Ferrers, vinaters i traginers, pescadors i caçadors. I del burgès n'explica la fama de vividor, de viure de rendes, perquè considera que viu sense treballar i viu d'una manera folgada. Per això diu que els tres enemics de l'home són el burgès, l'amo de la casa i la sogra, o l'ofici de burgès, atipar-se bé i no fer res. Ja deia Joan Fuster a Consells, Proverbis i Insolències que la gran felicitat del burgès és que és burgès sense adonar-se'n.
És l'ofici del burgès menjar, jeure i no fer res.
L'ofici del burgès menjar, jeure i no fer res.
Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve. I si parlàvem d'un home savi, ara parlem d'una dona sàvia, la Montserrat Garric. Una dona sàvia perquè té molts coneixements en dansa tradicional o que ara també es diu dansa d'arrel, però que a més els comparteix i els comparteix amb nosaltres aquí al Festa Festa, en aquest espai que es diu Viu la dansa, que avui arriba a la seva tercera entrega, que ens parlarà del Ball de Gitanes.
Viu la dansa.
El Festa Festa.
Una secció de l'Inventari de Danses Vives de Catalunya.
Amb Montserrat Garric.
Els balls de gitanes. Si parlem de balls de gitanes, el primer que hem de fer és saber de quin dels grups de balls de gitanes ens referim, ja que a Catalunya hi ha dos grans tipus de balls que són anomenats de la mateixa manera. Això sí, són diferents tant per la coreografia i la música com per la zona i el moment en què es ballen. Dels dos, avui parlarem dels balls de gitanes que es ballen, en general, per Carnaval a les dues comarques del Vallès. Els balls de gitanes són urbans, fets a la plaça Major o algun altre amb gran capacitat. En alguns casos, abans de la ballada es fa una itinerància per diversos indrets del nucli urbà. Els balls de gitanes són ballats per colles organitzades, de manera que es produeix una separació entre el públic i el grup ballador. És a dir, les persones que miren no participen del ball a la seva voluntat i les que ballen no poden fer d'espectadors. Les colles són grups organitzats i amb jerarquia, ja que algú ha de decidir qui balla, en quin lloc i quines són les parelles que ocupen la primera posició, o sigui, fan de nuvis. A les colles de gitanes, com en molts altres grups, es produeix un sentiment de comunitat, de pertinença, que va més enllà del grup ballador, ja que a més d'aquests, a les gitanes, hi participa molta gent que no balla, però que per la seva col·laboració són molt importants. Modistes, vestidores, la brigada, els músics i encara altres. A més, hi prenen part personatges que també formen part de la comparsa. El capità, sovint a cavall, el vell i la vella amb la seva intervenció humorística satírica, els diablots que fan espai i a la seva manera procuren l'ordre amb sorriaques, bufetes o altres objectes. A la majoria de poblacions no hi ha només una colla, sinó que el nombre d'aquestes pot ser elevat. Quan en ballen moltes, ho fan agrupades per trams d'edat, dels més menuts als més majors. El de gitanes és un ball d'execució difícil i per això no pot ser ballat sense un coneixement previ mínim. Cal tenir en compte la llargada temporal del ball, ja que més que un ball és un seguit de danses o parts enllaçades, cada una amb un nom, una música i una coreografia diferents. No a tots els llocs s'hi ballen les mateixes, però entre elles podem anomenar l'entrada al galop, les contradanses, els xotis, les catxutxes, les polques, les masurques, les jotes i altres. I tampoc podem oblidar que algunes colles fan el nomenament de la núvia o dels nuvis, els que s'enlaire pel coneixement de tot el públic. També és difícil per la gran quantitat de figures o evolucions coreogràfiques d'una gran riquesa de formes, quadrats, rectangles, rodones, estrelles, que a partir de la disposició de fileres es fan i es desfan, canvien constantment i es transformen. Formes que són molt apreciades des d'un punt de vista alçat. I encara també és difícil pels nombrosos punts de dansa complexos. Entre aquests destaca, per la seva presència gairebé constant, el punt de l'expulsada, o més ben dit, les seves múltiples variacions fetes amb el batiment de peus i cames. Tot plegat converteixen les gitanes en un repte per arribar al final de la ballada. Però aquestes característiques i la dificultat les fan molt variades i amenes pel públic que les observa. Les gitanes són una gran festa comunitària i col·lectiva i són alhora un espectacle magnífic i una gran festa pels sentits. La vista s'il·lumina amb la roba dels balladors, vistosa, atractiva, rica i acolorida. Els molts colors es barregen, el moviment els difumina. Llaços, flors, cintes, volants, plomes i serrells. L'oïda s'afina amb la música, amb el so dels peus que mouen els cascavells i el repic de les castanyoles, i també el brogit dels comentaris dels que miren. L'olfacte s'activa amb l'olor de la mimosa, els clavells o altres flors. Som-hi, doncs, anem cap a la plaça perquè les gitanes ja són a punt.
Moltes gràcies, Montserrat Garrig, i ens retrobem d'aquí un mes, més o menys. I ara una de les seccions que porta també més entregues. Avui arribem a l'entrega 124 dels Cants de Taverna d'en Francesc Sánchez Carcassés. Que vés a saber què ens explicarà avui. Endavant!
Festa, festa!
Cants de Taverna. En Francesc Sánchez Carcassés.
La cantant barcelonina, actualment resident a Tamariu, Eietana, ha estrenat recentment una nova proposta musical. Una cançó marinera dedicada a Tamariu, que ha estat finalista del programa Hot Fest de la Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa de televisions locals. El tema que porta també el nom de Tamariu es va enregistrar un lloc idíl·lic de la Costa Brava, en la cova d'en Xispert, entre el mateix Tamariu i Aigua Blava. Aitana Gilabert, coneguda musicalment com Aietana, va representar a Televisió Costa Brava en el concurs musical que es va celebrar el passat mes de gener, on va ser la més votada en el vot de les televisions i entre el jurat i el vot popular, tercera. És previst que aquest estiu participi en la cantada de Sant Antoni, on presentarà la cançó que ara mateix escoltarem, Tamariu en directe.
D'aigua i sal d'un mar geliu que ens torna la força, que ens recorda que estem vius, fins i tot els que han marxat. És un niu, som qui hi viu. Marxa mai de la platja de Tamariu. Cercant una llar vaig deixar la ciutat on el sol es pon entre terra i mar. Sigui hivern o sigui estiu, si hi ha calma o tempesta, la marea sempre em diu com poder ser més valenta. I sigui hivern o sigui estiu, si hi ha calma o tempesta, la marea sempre em diu com poder ser més valenta. I sembla que no passi el temps, però el temps sempre batega. Abans d'ahir i demà, jo per sempre seré seva, però la cançó no serà meva. És de qui vulgui cantar-la, llarga vida a l'havanera i a la mar que em fa estimar-la. I la cançó no serà meva, és de qui vulgui cantar-la, llarga vida a l'havanera i a la mar que em fa estimar-la. I diu, vull que d'un mar geliu que ens torna la força i que ens recorda que estem vius, fins i tot els que han marxat. És un niu, som qui hi viu. No vull marxar mai de la platja de Tamariu. De Pedrosa a la Musclera, de Marquesa a Esforió, amistats i ànima plena, el tret sincer d'una cançó, despatxades a la sorra i el secret en les onades, bufa fort la tramuntana com l'amor de cada man. És el ventre de la mare, veig la cala navegant, la tanit ben endinsada i la gavina va sonant. I si l'iris va minvant, s'encendran noves mirades, doncs qui marxa de tornada tornarà més endavant. I si l'iris va minvant, s'encendran noves mirades, doncs qui marxa de tornada tornarà més endavant. I vull que m'enterrin a Tamariu i que el meu cos es faci gotes d'aigua i sal d'un mar geliu que ens torna la força, que ens recorda que estem vius, fins i tot els que han marxat. amb qui viu. No vull marxar mai de la platja de Tamariu.
La veu d'Aitana Gilabert, Aitana, interpretant Tamariu, una nova aportació en l'àmbit musical de les Havaneres i el cant de taverna.
Moltes gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i ens retrobem ben aviat.
Festa, festa!
Com ja sabeu, al Festa Festa ens agrada també anar d'aquí cap allà. Ens agradaria fer-ho més sovint, de vegades no tenim l'oportunitat, però al llarg de l'any, rector de Vallfogona, vàrem tenir l'oportunitat de recollir molts testimonis, doncs així, alguns de molt espontanis, i vam poder enregistrar doncs, moltes coses sobre el rector de Vallfogona. I avui toquen les aventures del rector de Vallfogona.
Les aventures del rector de Vallfogona.
Un espai del Festa Festa enregistrat aquí, allà i més enllà.
Al llarg de l'any, homenatge al rector de Vallfogona.
De com l'escolà li va fer creure al vicari que el rector li volia tallar les orelles. Des del CAT ho llegeix Eulàlia Molera.
El rector de Vallfogona tenia un vicari nou. Precisament un dia que per dinar tenia dues perdius. L'escolà era molt gourmet de la caça i s'enginyà de manera de treure's del davant el vicari perquè fos un de menys a menjar perdiu. Li digué que el rector tenia arrels de boig i que acostumava a tallar les orelles dels vicaris nous. Que així que veiés que esmolava els ganivets, que es posés en guàrdia perquè aniria per tallar-li una orella. Abans de dinar, el rector s'assegué a taula amb el vicari i, segons costum seu, es posà a esmolar els ganivets. Així que ho veia el vicari, encara fuig. El rector, sorprès, preguntà a l'escolanet per què fugia i el murri de l'escolà li digué que se n'anava amb les perdius per poder-se-les així menjar ell tot sol. El rector sortia a la porta de la rectoria amb els dos ganivets encara a la mà i cridà al vicari. «Home, almenys de les dues una!» El vicari, quan el veia amb els ganivets, cregué que, en efecte, li volia tallar almenys una de les dues orelles i encara va fugir més de pressa, informant Enric Oliver.
I ara la secció musical de la setmana, uns sons de la tradició de Ramon Vilar, que ens parlarà de la tonada de Ximbomba. Endavant!
Fes de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
A la missió que va fer Baltasar Samper i Ramon Morell a Mallorca l'any 1926 per a l'obra del cançoner popular de Catalunya a la població de Bunyola, varen recollir de Margalida Colom aquesta tonada de Ximbomba. Si vols venir, ja vendràs. És una tonada de glossar que, com altres, era habitual cantar per les festes de Sant Antoni Abat davant un fogueró, juntament amb altres gloses. Solen ser tonades de quatre versos de set síl·labes. Aquí escoltarem aquesta tonada a través de la veu de Magdalena Borràs, també mallorquina, enregistrada l'any 2016 amb motiu del 50 aniversari de la mort de Rafael Patxot per a la web de la Diputació de Barcelona.
Si vols venir, ja vendràs, festejaràs amb ho mare, festejaràs amb ho mare. Però de mi bona cara no n'esperes que no em veuràs. No n'esperes que no em veuràs.
Moltes gràcies, Ramon Vilar, i molt agraïts perquè comparteixis tot el teu coneixement en musicologia amb nosaltres. I ara és el moment de les històries de gegants del Nico Alonso i la Berta Miró, també una de les seccions de ganes d'aquest Festa Festa. De gegants sempre n'hem parlat, sempre n'hem parlat, i avui, doncs, no serà menys. Són les històries de gegants amb Nico Alonso i Berta Miró.
Festa Festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
La primera constància escrita de l'existència de gegants a Sanaüja, així com del Diable i la Mulassa, data de l'any 1804, en una carta que explica uns fets relacionats amb la festa del Corpus d'aquell any. Aquests gegants eren propietat de la confraria de la Minerva de la població. És de suposar que, donada la importància que el poble tenia aleshores, aquestes figures podrien ser bastant anteriors. Podem creure que aquests gegants, amb més o menys retocs, són els mateixos que van arribar fins a la Guerra Civil i van ser cremats en incendiar-se l'església, que és on es guardaven. L'any 2004 es va fer una crida per tal de trobar imatges i d'altres dades dels gegants destruïts durant la guerra per tal de fer-ne uns de nous els més fidels possible, és a dir, recuperar-los. El 2006, Antoni Mujal de Cardona es va posar a la feina amb el poc material que se li va poder aportar i per la festa major d'aquell any sortí la geganta. L'any 2007, Antoni Mujal va fer la recuperació del gegant, que va estar acabat a temps de sortir per la festa major. La presentació i bateig d'aquests recuperats gegants bicentenaris fou presidida pels gegants de l'agrupació, que aquell any portava a la colla de Sant Joan d'Espí. Aquests gegants en foren els padrins. Els noms que els hi van imposar foren Lleoner per a ell i Atanàgia per a ella. La història, per poder afrontar les despeses que suposava la recuperació i construcció del Lleoner i l'Atanàgia, van fer treballar la colla de Valent durant 4 anys. Les figures surten ben poc del poble. De fet, i excepcionalment, fa uns anys van anar a les festes de maig de Badalona. Tot i així, els podeu veure cada any a la Festa Major de Sanaüja, on podreu contemplar la seva bellesa.
Moltes gràcies, Nico Alonso, moltes gràcies, Berta Miró, i fins a les properes històries de gegants.
Festa, festa!
El Festa Festa 2575 no s'acaba, tot i que esteu escoltant la sintonia de sortida. La Mercè Herrero ja la tenim ben a punt per entrar amb el concurs de la sardana de l'any, però sí que ara aprofitem per acomiadar-nos els que aquesta setmana hem fet el Festa Festa, que som en Víctor Pàmies, la Montserrat Garric, el Francesc Sánchez Carcassés, el Ramon Vilar, el Nico Alonso, la Berta Miró, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell, i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem. Ara us deixem amb la Mercè Herrero, que ens presenta la primera semifinal del concurs de la sardana de l'any. Fins la setmana que ve.
Abans d'escoltar les sardanes, recordeu que podeu votar la que més us agradi entrant al web lsda.cat.
Som Sardana presenta la sardana de l'any. Primera semifinal, sardana número 1, el claustre de Sant Agustí, de Martí Fontclara, Cobla Sant Jordi. Sardana número 2. Dos llegats plens d'il·lusions. De Pau Coma. Cobla Mediterrània. Hem escoltat la primera semifinal de la 35a edició de la Sardana de l'Any.
El concert final d'aquesta edició serà el 17 de maig a les 6 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres amb les cobles Ciutat de Girona i Mediterrània. A la segona part s'estrenarà l'espectacle Per tu ploro, un diàleg entre en Benet, fill de Pep Ventura, i una musicòloga que aniran explicant els secrets del compositor. Un guió de David Puertas, amb música i direcció de Francesc Cassó, i la participació de l'Esbar Mediterrània Dansa i els actors Helena Martinell i Marià Llop.
Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
Todos los viernes a las 10 de la noche.
A Radio Castelldefels, a migdia us oferim l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.
Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.